COPE Menorca.
La 1:07, continua la COPE es matí de Menorca avui dijous, temps de tertúlia fins a la 1:30. Recordeu que a les 2 Manco 10 tenim més informació, no que quasi informació esportiva amb en Joan Juanico. Saludem els tertulians que ens acompanyen via telefònica. Vicente Cajuso, buenos días.
Hola, buenos días.
Miquel Ponsatí, molt bon dia.
Sí, bon dia.
I en Vicenç Arocas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A més, avui fa molt bon dia. Tenim un solat i una temperatura molt, molt agradable. Bé, començant a passar banda de món amb Vicente Cajuso, que mos conti a veure què passa en la fira d'estoc. Se va a celebrar? No? ¿Generáis muchos gastos? Cuéntanos.
A ver, de momento no lo sabemos, porque depende un poco de lo que nos diga el gobierno balear, que estamos esperando, pues bueno, que nos confirmen. Yo he hecho una gestión para ver si era definitivo, porque el gobierno balear no está dispuesto a hacerla, a que se haga la fira de stocks, porque le genera, según sus números, un déficit de 20.000 euros. Esto nosotros consideramos que son unos gastos, un déficit que no creemos que se produzca. Tal vez hay gastos imputados que no corresponden directamente a la feria. Pero, bueno, estamos esperando. Nosotros hemos hecho dos peticiones, o que hagan un poco de sacrificio, que intenten reducir estos costes que tiene y que no se suspenda la feria. O otra, que nos cedan a nosotros el pabellón y los stands y la organiza Ascome. Y estamos esperando que nos digan una cosa o la otra. Sí. Nosotros creemos que es una feria que hasta la fecha ha tenido siempre mucho éxito, es un evento de los que más tráfico de personas genera en Menorca, porque más o menos está sobre un poco más, un poco menos, sobre las 12.000 personas que pasan por ahí, y bueno, con 38 o 35 comercios expositores, con un mix comercial, y creemos que es un evento que sí que el año pasado no se hizo, pero estaba lo del COVID. Este año lo tenemos ya un poco superado con el tema del pasaporte COVID y mascarilla y todo esto. Y bueno, esperar a ver qué. Pero me da la impresión de que el IDI, que es el responsable del recinto ferial, no tiene muchas ganas de trabajar. Y en estos momentos las pequeñas empresas y el comercio necesitamos la colaboración de la administración. Esperemos a ver si esta tarde, entre hoy y mañana, tenemos ya alguna noticia del director general de comercio.
Por lo tanto, por lo escuchado, si ellos no organizan vuestra feria porque genera pérdidas, uno entiende que todas las demás actividades que hacen son beneficiosas, acaban con beneficios, no tienen pérdidas.
No lo creo.
Yo tampoco, pero bueno.
No lo creo. Yo creo que también se ha de valorar. Yo entiendo que ellos hacen cursos ahí, hay técnicos ahí, que los cursos no creo que dejen beneficio, porque no los cobran. Ya. Por lo tanto, tiene un coste. Ya. Y un recinto ferial, pues tampoco se ha de valorar, pero tampoco tiene que dejar beneficio. Es decir, que no sé, no lo veo un poco racanería, ¿no? No. Pero bueno, esperemos que reconducir el tema.
Ja que xerrant de fires locals, Miquel, fa uns anys a Ciutadella es va fer durant molt d'anys la fira nàutica, la mostra nàutica de Ciutadella. Allò per ses empreses locals, a més de la feina que suposava de muntar tots els estants, era beneficiosa la pràctica a la llarga, o només és una cosa d'imatge?
No, anem a veure. Sempre podia sortir l'oportunitat d'una venda i seria una venda important, evidentment, i descobert gastos, no? Però el que també es tractava era, que la gent t'apagués, que la gent sapigués que hi eres, que la gent potser li roda cosa pel cap perquè veu cosa que li pot interessar, vull dir, per tant, era promocionar, també. Era que després, durant tot l'any, la gent pogués tenir idea de venir a comprar alguna cosa. Per tant, era un esforç, que sí, era un senyor esforç, però que jo sempre vaig considerar que era interessant. és interessant. Que després, sóc ben igual que si demanessis a un pagès si és interessant sembrar. Clar que és interessant sembrar. El que passa és que també has de veure en quin moment és el millor moment per sembrar. I perquè a vegades sembren i a l'hora després no plou, sí, i tot el que havien sembrat se'n va fer punyetes.
Sí.
Vull dir que jo crec que sembrar sempre és important. Molt sempre. Bé. Ara, té un cost.
Sí,
té un cost que no has de poder assumir. I has de saber també jugar bé les cartes perquè te surti a compte.
Molt bé. Res, una altra qüestió, i anem amb en Vicenç Aroques, que fa referència en el món turístic directament, que és el fet que l'any passat el gasto de turistes a Menorca van generar 864 milions d'euros, que s'ha dit així, són més de 800, però són 144.288 milions de pessetes. Vicenç, això són moltes doblers.
Sí, bueno, en general, dins el còmput general, sí que és doblers, però jo, amb aquesta cosa que ha sortit, m'he dedicat més a lo més bàsic, i és que hi ha hagut, per exemple, una diferència en el gasto mig que han fet els turistes que han vingut aquí, que en el 2019 van ser 970 euros per dia i persona. I que enguany, o sigui, l'any passat, el que varen deixar cada turista per dia persona varen ser 880, és a dir, una diferència menys 82 euros. Bueno, jo tinc la meva teoria, i és que, a part de que fent aquestes comparacions amb aquestes anys que estem passant, és un poc complicat, però sí que tinc una petita teoria, és per què Ventura hi ha hagut aquesta diferència tan important de 82 euros per dia i persona. I jo arribo a la conclusió de que ha vingut molt, sí que és vera, perquè diu, s'ha reactivat molt lo del mercat nacional i tot això, i molt, tots molt contents i de qualitat i tot. Bé. Però el que sí que hi ha hagut ha estat que el que hi ha hagut són nichos d'allotjament que ha favorit que venguessin tant de mercat nacional. Però jo dic que aquest nicho d'allotjament són molt més barats, no gasten tant. I és allà un dia que com els hotels no han pogut, com els hotels tampoc podrien que fa tant de nacionals, han anat tots en aquest nicho. I aquests nichos d'allotjament, que són de baix cost, és el que s'estan posant en boga ara tot el temps i s'està fent molta promoció per tot això. I si nosaltres tenim molt de nacionals, i no nacionals, perquè jo els he vist els sostroles per aquí, perquè a meva estan donant voltes cercant, i molts d'ells els he acompanyat i tot, perquè jo som així. Quan deien el carrer tal, sí, vingui, els acompanyava fins a quasi la porta. Jo crec que això no fa que els turistes mos deixin més d'obres per dia i per sol. I això és la meva deducció que he tret d'aquest tema.
En tot cas, si es gasto... Si es gasto mitjà per turistes entre 800 i 900, es gasto mitjà, vol dir, efectivament, que n'hi ha que gasten bastant menys, però vol dir que n'hi ha que gasten molt més d'aquests 800 a 900 euros per estada, per l'estada que fan a Menorca durant els dies de vacances. Bueno, ja veurem, però no està malament aquesta quantitat. I ja que xerraven d'acabar en altres tipus d'establiments, Vicente, al final el lloguer turístic serà sí o serà no? Què notícies teniu los de PIME?
A ver, nosotros, bueno, están limitadas ahora las viviendas turísticas, las que tienen licencia pues seguirán, las que hay que se alquilan así bajo mano en el mercado negro. Pues esto...
Estas seguirán igual, supongo.
No, bueno, esperemos que... Porque yo creo que el Consejo Insular pues tiene que dedicar recursos, porque desde PYME, aunque nosotros lo que estamos es a favor de la vivienda turística, pero legal, con licencia. Yo creo que, claro, ahora se está... El año pasado, y yo creo que este año también, debido al virus, pues hay una demanda quizás superior. Y yo no, también Menorca como destino, pues también parece que está en auge y se buscan apartamentos, buscan viviendas, chalés unifamiliares. Y bueno, yo creo que a nosotros, yo personalmente y en PYME también nos gusta más este tipo de cliente. El turismo, a ver, el turismo, yo no estoy en contra de ningún turista, pero para Menorca considero que deja más riqueza una persona que va a un apartamento, a un chalet, porque esto, las reparaciones, el mantenimiento, pues se genera más con empresas de aquí que no las grandes cadenas o los grandes hoteles. Por lo tanto, los turistas, bienvenidos sean todos, que todo se llene, y en ese caso, pues PYME estaremos encantados de que así sea.
Perquè, Miquel, les incerteses quan un polític diu una cosa i és que d'una setmana en diu una altra, això mai és bo.
Per un polític és complicat poder dir certeses, perquè ell pot saber coses, però potser no ho sap tot. Evidentment, i a vegades les coses canvien d'avui per demà en un instant. Vull dir que el joc polític és un joc que és molt complicat, i jo crec que el problema que tenen és que a vegades són víctimes de les seves pròpies paraules, i per això a vegades no poden comprometre-se en moltes coses, cosa que també a vegades no se pot estar sense dir coses. Per tant, la política és complexa, i el bon polític és aquell que s'ha mesurant els tempos de quan se diuen les coses i quan no se poden dir. I, de fet, és com aquell pescador que el peix pot dir que el tens agafat quan te desborda, no? No quan el tens enganxat. Ja. Quan el tens enganxat encara hi ha una lluita per fer-lo pujar fins a la barca. Per tant, la política és un art. I l'art, sobretot, de posar-se d'acord amb els altres polítics, amb els altres grups. Això sí que és un art.
Sí.
Però el fet de fer política i política de segona no és qualsevol cosa, no. No ho és.
Quan s'esteixaran, Vicent, d'aquesta nova llei turística, m'ho diuen, per una banda, que s'ha fet en consens amb el sector, però per una altra, em deia notícies de que hi havia certs actors d'aquest sector que no en sabien massa coses.
No. Sí, antes de contestar això, et voldria fer una ratificació.
Digues.
Damunt la de 970
sí, és per
euros,
estada.
Que no és per
no
estar.
No és per dia,
sí, és sí, per estar.
No. Ah, exacte, sí. Molt bé. Ho havia mentit.
Sí.
Ja m'ho va semblar que no s'ho estava mentint. Sí, molt bé.
Bé, en referència, m'imagino que tu xerres en referència de lo que de la llei aquesta turística
sí,
que va presentar la presidenta. Sí, bueno, aquí hi ha hagut una polèmica bastant important perquè la presidenta va aprofitar que estaven tots aquests presidents o propietaris de les grans companyies hoteleres mallorquines, algunes d'elles mundials, per insinuar o dir que estaven aquests presidents aquí i que, a més, pareixia que havia dit que estaven d'acord amb el que s'havia dit a la seva presentació. Lògicament, tant el senyor Esquerrer com el Meliar, Rius, els de Barcelona i tot això van quedar un poquet fora de joc. Inclús van estar criticats per els altres hotelers més petits, quedaren més petits i tot això, perquè no van contestar a el que ella deia. Clar, a una presentació com aquella, allà on hi havia ministres i ministres i tot això, pues, no està bé de aixecar i dir-li presidenta, me pareix que s'equivoca, no? Entonces, el que han fet sí que han sortit tots, inclús ha sortit hasta el president, o sigui, el secretari general de serveis d'UGT, dient que els hotels ja fa temps ja tenen en marxa part important d'aquesta llei que se coneix, perquè per això que encara no coneix ningú, o sigui, no la coneix ningú, no ningú, sinó massa gent, perquè ho van traient a poc a poc. Claro, i entonces el que van dir cada un d'ells, Esquerrer va dir, bueno, nosaltres, lo d'aquesta cosa de llits
que pugen a gralla, sí.
Sí, elevables, pues nosaltres ja fa molt de temps que estem incorporant, és a dir, la gran majoria dels nostres hotels ja els tenen. El mateix que les calderes, s'està dient que han de canviar les calderes de foie d'oli perquè hi hagi electricitat. I nosaltres, no, això no ens preocupa perquè ja fa moltíssim d'any que nosaltres ja els tenim. Pràcticament tots els tenim. Perdona,
el tema de les cames elevables... Para...
No és una cosa d'ara,
però ja...
Esta presidenta nostra, ho treu com... I ho va presentar també. Guapo és que ho va presentar allà a Madrid, lo de llits aquests, ho va presentar com alguna cosa superextraordinària, quan ja fa temps que, per lo menos, a Baleares ja hi ha molts hotels que els estan incorporant. Per lo menos les gran companyies ja els tenen.
Yeah.
I altres que no són gran companyies ja els tenen. El consum de llevar les calderes de foie d'oli. Hòstia, jo ja fa anys, més de 20 anys o 25 que els vaig canviar. Per tant, hi ha moltíssimes coses que
ja es fan, sí.
Que no estan d'acord, no? I, bueno, i sobretot van començar, cada un d'ells ha començat a dir pues, tot el que ja tenen fet, i que moltíssimes de les coses que estan en aquesta llei estrella, pues resulta que ja s'estan funcionant. No tots els hotels, sí que és vera que no els hotels, i sobretot és de, bueno, sobretot companyies una miqueta més petites i hotelers individuals, pues a lo millor no tenen moltes coses, però el tema de medi ambient i de qualitat és que ja fa molt d'anys, jo no sé, jo a més dic, no sé per què aquesta senyora s'ha embolicat amb aquest tema, perquè en el 2014 ja hi havia el govern balear, ja tenia un sistema de qualitat que se deia CITE i que s'estava implantant pràcticament a totes les Baleares. Jo me'n record que teníem els inspectors que venien de Mallorca i amb aquesta auditories que mos feien, podries pujar segons la puntuació, podries pujar hasta d'aquesta
sí. No? Bueno, lo millor el que passarà serà que aquesta llei incorporarà moltes coses que ja es fan a la pràctica i posarà damunt el paper coses que els hotels, com us diuen Vicenç, ja fan.
Perquè en Cajuso i en Joan saben que el tema de medi ambient ja en el 94, 1994, aquí a Balear, a Menorca, ja s'estava fent molta cosa. Jo vull recordar, perquè ho he dit moltes vegades, que don Francisco
Casals,
el director de
Falcó, el Marquès, en Paco Marquès.
Sí, don Francisco Marquès ja se va auditar enorme presquera, sí. se hizo 14.000, que és de qualitat. Inclús el van cridar de Suècia, a veure més si podria anar a donar una xarxa damunt d'aquestes actuacions que van fer. Fa molts anys que nosaltres ja estem xerrant de temes de qualitat i medi. No sé per què ha sortit aquesta història.
Bueno, ja veurem.
Ja,
molt bé.
El que jo conec és de fa molt d'anys.
Vinga, estem, mos queden 4 minuts. No sé si en Vicente volia apuntar qualque cosa, Vicente.
No, solamente, bueno, comentar que los políticos cuando tienen una idea la hacen pública, no pueden aguantar, ¿no? Y yo creo que la presidenta y los políticos del gobierno balear tenían que dar una noticia cuando yo he leído que esta ley es una idea porque ni siquiera había un borrador. Habían comentado algunas cosas, según tengo entendido, con las asociaciones hoteleras, pero ni siquiera según he leído, le habían presentado un borrador. Por lo tanto, era más una idea de buenas intenciones y tenían que dar la noticia que no la realidad.
Molt bé. Bueno, estem, hi falten només 3 minuts per acabar. Miquel, trobes que a Menorca haurien de dir qualque cosa davant d'aquesta idea dels mallorquins de posar nom a l'aeroport de Palma, posar-li el nom de Rafa Nadal, o trobes que nosaltres ens han de mantenir el marge d'aquestes qüestions?
Bueno, jo crec que l'aeroport de Palma. Nosaltres, evidentment, formant part de les Illes Balears, i l'aeroport és el capità. Però, bueno, jo... En Rafa, jo crec que, bueno, tot un personatge, la veritat, és que ho està demostrant. Està demostrant tenir una capacitat d'esforç i de resistència i de coratge i de tot. però no deixa de ser un esportista. Jo també penso que els esportistes, evidentment, són els gladiadors actuals. Si us agrada anar a veure els gladiadors quan lluiten, això està molt bé, però no deixa de ser més que un deport, no? Crec que hi ha molta gent que també es mereixeria que l'aeroport de Palma fos en el seu nom, no? Vull dir, i cuidado, no li hagués cap mèrit, és absolut, li dono tota l'enhorabona en Rafa Nadal. Però bueno, no ho sé, és un tema a reflexionar, eh? Perquè clar, tot ho fan pivotar també damunt, només és... Avui en dia sembla que les persones d'èxit són els esportistes, no? Vull dir, a un científic ja no ho veuran de la mateixa manera, a un investigador, a un escritor, a una persona aquí, a un filòsof, a un... No ho sé.
Sí, sí.
Ho veurà un poc amb el que passem... Quins són els pilars de la nostra societat?
Ja, ja. Veus, mira, si ara els mallorquins estan entretinguts amb a veure quin nom li posen a l'aeroport de Palma, imagina que a Menorca a qualcú se li ocorregués a veure quin nom li han de posar a l'aeroport. A l'aeroport de Mont Vicente.
Seria lógico, yendo un poco en el mismo, en la misma dirección, que le pusieran Sergio Llull.
Per exemple, eh? Sí, sí, per exemple, sí, sí. I clar, i en Miquel, de només posar el foc damunt dels deportistes, clar, però els deportistes tenen el mateix dret que un filòsof, que un pintor, que un polític famós, no ho sé, bé. Tu, Vicent, què trobes?
Bueno, jo trobo... que no, jo toco un poc com en Miquel, que no se'ls diu, no estàs a l'aeroport de Palma, no li haurien de posar en nom de Rafael Nadal. No perquè no sigui un dels millors, el millor artista que hi ha hagut,
sí, sí,
en el món fins ara. I a més, jo crec que és un gentleman dels tenis. És un home que té una capacitat de reacció, una després, quan fas les declaracions, quan t'ha guanyat i ha perdut, sempre amb una moderació, amb una... Bueno, és un gentleman. No és un deport... Bueno, sí, els deportistes també ho són, però vamos, aquesta lota és un port sèrie. Jo dic que no, perquè, per exemple, entenc que l'aeroport de Barajas sigui Adolfo Suárez, perquè ha estat un personatge que entrarà a la història, vulguis o no vulguis, i serà històric. El mateix que Barcelona. Barcelona, que és la que han posat.
Bueno, sona sa música de fondo, i ja queda clar que en altres no ens hem de ficar amb aquestes coses, que faci el que vulguin els mallorquins. Arribant ja a la 1:30, no tenim temps per més. Gràcies, Vicent, Vicente, Miquel. Fins la setmana que ve. Bon dia. Adeu.
Adeu, bon dia.